sector pel tema de l'aigua igual. S'ha estat molts anys, moltes dècades dient al pagès millor ser pobre amb aigua que ric sense aigua. I per tant, vull dir que ha estat molts anys camins paral·lels o divergents. Volem resoldre, com deies tu, una mica el tema tot de cop, és molt difícil. Els arguments aquests que fan servir uns i els altres són de manual. Tot el món fa servir els mateixos. La companya meva, el Pacte Agrari, que està, ara esteu estant, avui portarem una conferència a Austràlia. Per tant, hi ha conflictes d'aquests, per el que sabem. I segur que li enviem això traduït a l'anglès, li diran el mateix. Tant els pageros com els violes, són els mateixos arguments. Jo soc dels que defenso, i ja ho saben molts, un espai agrari no és un espai natural. Jo el defenso, però per què? Com una actitud, en certa manera, defensiva. Perquè quan en Pere ja convença algú que hem de ser naturals, i malament ve molt contra pel bon lloc. Exemple concret, el Parc Agrari, sobretot el Parc Agrari. Pla metropolitana de Barcelona. Tenim un pla especial, reconegut com a espai agrari. Classificació que ens posa, protecció pels seus, pels seus interès natural i ambiental. Imagina't tu, i això que tenim un pla especial que deia que era per agrari. Som l'únic parc de la Diputació, per la Diputació de Barcelona, i ja ens posa allò, ens fan balagar i ens van posar agrari. En canvi, amb el tema de la vinya al Penedès, com que la vinya és com una cosa mítica, una cosa, en fi, tenim la nostra part religiosa, diuen protecció per la vinya. Dius, home, o sigui que hi ha un desgavell. I acabo amb una altra cosa. Què s'explica a les escoles per aquí el programa universitari Norma? Com deies tu, que la cultura. Què s'explica en ciències ambientals, en biologia d'agricultura? Re. Un dia m'he estat preparant una classe perquè hi ha d'allò. Re. I els agrònoms que se'ls explica d'espais naturals, diuen, res. Per tant, continuem amb l'universitari fent dos camins paral·lels. I el que no es pot fer, mira, val més pagar la multa per continuar discutint, això ho tinc claríssim. Perquè si no, es tancarà malament, i evidentment, les aus aquestes, si no hi ha pagesos, n'hi ha aus. Perquè són aus que volen les herbes, per exemple, amb certa alçada i tal. Vull dir, que tot això va lligat, era una mica el comentari.
Sí, bueno, dues qüestions. Una primera, en tot aquest tema, el paper que ha tingut el manifest de Vallbona, com a possible punt de trobada o no, què ha passat, i llavors quines perspectives hi ha de continuïtat d'aquestes obres, perquè per exemple la peça fonamental, que és l'embassament de Rialb, està fet i omplert, llavors què passa, no? Això ha d'acabar, no ha d'acabar, amb el tema del finançament d'aquestes obres, almenys abans doncs, havia d'haver-hi unes comunitats de regants constituïdes per conèixer realment quina era la part que havien de fer d'aportació en el finançament d'aquest projecte, amb uns anys vista, amb unes despeses de retorn, amb uns interessos, tot això, com està? L'Estat acabarà assumint part d'aquests costos o realment el projecte quedarà molt més reduït del que s'havia plantejat inicialment?
Hi ha dues intervencions. Estem passant ja dues més.
No, excuse-me, vostè. Només no, vostè, què diu aquí que és doctora, com un professor de doctora Barcelona, fantàstic, però quina formació, si per mi, per si quan...
Sincerament,
de tal, si quan la família, tot que has fet una exposició molt interessant, molt... Has situat molt bé el problema de la seva vida, doncs, gràcies.
Sobre el manifest de
Vallbona,
bueno, per que no ho sapigueu, doncs és un col·lectiu que es va crear el 2004, que tenia la intenció, si diguéssim, era un grup de gent, que hi havia pagesos, però hi havia també d'altres sectors, que volien fer una proposta, o sigui, apostaven per un canal Segarra-Garrigues diferent. Aleshores, en els punts del seu manifest, bàsicament, hi havia qüestions de fer altres, un regadiu diferent i també com relacionant amb altres qüestions com pugui ser econòmiques, socials i una d'elles també era ambiental. El manifest de Vallbona és un dels actors que ha estat aquí bastant, que ha estat a sobre i ha sigut un dels que ha intentat trobar aquesta, el que es diu, aquesta tercera via, no? Bueno, de conjugar el que seria el natural i l'agrícola. Des del meu punt de vista, doncs, era un moviment, no? Un col·lectiu o és, no sé com dir ara, un compromís per Lleida, no tant, que era molt innovador la zona, en el sentit de que era nou, la resta dels actors eren bàsicament els que ja existeixen habitualment, potser amb aliances diferents, però aquest era com un producte més, no? Una autoorganització local, i feia propostes més holístiques, o sigui, més globals, no centrava tant en això. Passa que al ser una proposta, o sigui, al ser una iniciativa bastant nova, també havia de jugar, com si diguéssim, a nivell social i polític, amb tots els interessos que ja hi havia. Amb la qual cosa anava avançant la idea i anava aglutinant gent, però alhora doncs, també creava les seves ficcions a nivell dels actors. L'administració sí que en alguns moments feia cas de la seva proposta, que bàsicament canviava, però era fer una gran cepa a tota la plana de Lleida i després progressivament anar definint diferents zones de rec i de conservació, però no per taques, sinó com si haguéssim com distribuir més equitativament el que seria la conservació i el rec de suport, en lloc de a tu t'ha tocat no fer això i t'ha tocat fer-ho altre, sinó que és més equilibrat socialment. Eren propostes que a nivell general eren molt suggerents, però costava portar-les a nivell tècnic i tampoc va haver molta voluntat política per el que diem, perquè hi ha molts elements que tendeixen cap a l'altra banda i va quedar com una mica diluït en aquest debat més a desamor. I sobre el que comentaves del rec, no?
Sí, les perspectives de continuïtat, sí. Penso que has dit que hi havia 800 o 900 hectàrees,
sí,
que ja estaven, però llavors tota la resta, què passa?
En principi, és a dir, arran de totes aquestes delimitacions, ara l'àrea regable que el projecte inicial us diu que eren 70.000 hectàrees, ara 42.000 d'aquestes 70.000 són zona seva. Això, clar, respecte al projecte inicial és molta zona protegida. Aleshores, com us he comentat així ràpidament, el projecte del Segarra-Garrigues, o sigui, bàsicament l'estudi d'impacte ambiental s'ha hagut de refer. I proposava aquest estudi diferents nivells, o sigui, dels escenaris, diferents escenaris de regadiu que s'havia volgut, que se demanava des de l'inici d'anar treballant, ara s'està proposat en aquest estudi d'impacte ambiental que es va presentar el 2009, bueno, quasi el 2010, i que allà es veuen doncs, això, diferent, que les taques de l'estepa no totes són exclusives, sinó que hi ha diferents escenaris. Aquest, dels dos procediments d'infracció que hi ha oberts, el primer, que era per insuficient declaració de cepes, s'ha arxivat. I el segon es diu que també. El primer, hi ha una carta, o sigui, el procés s'arxivi tarda, però hi ha una carta que diu si efectivament ja ho heu fet molt bé, ja no hi ha sanció, i l'altra només és una cosa que es diu, és a dir, que jo no puc dir que sigui així, i potser no. I de fet, està en stand-by de que si la Comissió Europea aprova aquest nou estudi d'impacte ambiental, s'arxivarà el segon procés d'infracció i es pot tirar endavant la continuació del canal. El canal, en quant a obres, segueix. I en quant a les hectàrees aquestes, estan regant. I el que tu comentaves de la comunitat de regants, efectivament hi ha una comunitat de regants que ja està constituïda des del 92, però clar, els regants, com siguéssim, tots eren regants potencials. És a dir, en cap moment es va preguntar qui volia ser regant o qui no volia ser. Llavors, durant el conflicte, el 2006 o així, des de la comunitat de regants, vam veure que, clar, que hi havia un conflicte, també s'havia de, el que dèiem, no? Els projectes, afiançar-los més i aprofitar que la gent també estava en contra d'allò, llavors es voldria més regar. No? I llavors es va fer es va anar porta per porta, com siguéssim, cada col·lectivitat, a preguntar als regants si volien regar o no, els potencials regants. Hi ha xifres, cadascú diu, les organitzacions com les manifestacions, no ens diuen què tal i saps qual, vull dir que La qüestió és que quan el full que es deia que s'ha de poder regar era un full que no et condicionava res. Deia, sí, jo sí, quan arribi l'aigua, ja em pensaré si regar. Amb la qual cosa tampoc podia saber fins a quin punt això seria així. I de fet, a les zones que ara ja s'estan regant, hi ha hagut gent que ha decidit no regar. I aleshores, en aquest punt, és quan, de passar a ser de la col·lectivitat de regants, se'ls fa fora. O sigui, han pogut estar a dins, com a potencials, fins que arriba l'aigua a la parcel·la. Aleshores, es decide, allà decideixen si sí o si no, i si és que no, doncs ja te'n vas. Això, per això, aquesta decisió, tothom la volia anar postergant al màxim possible, perquè d'aquesta manera tu podies incidir com a regant en les decisions del canal. En el moment que es decidia si qui regava i qui no, aleshores ja us ho feien com si haguéssim els que sí, no? O els que ho pensaven d'una manera concreta. I en quant al conflicte, bàsicament, se suposa que està tancat. És a dir, jo, després de seguir el procés des del principi, no ho tinc gens clar. Està molt obert com s'aplicaran els plans de gestió que s'han fet. Hi ha un nou govern que té visions diferents i que de moment no sap què fer. Vull dir que no ho sé.
Sí, a veure, m'agrada molt la discussió i he participat en una vegada en algunes xerrades d'aquestes i amb uns, i la veritat és que són pagesos i són competitors amb moltes coses. A veure, jo crec que aquesta gran infraestructura no s'ha fet de cara al pagès, començant per aquí, perquè estem fent programes d'impacte ambiental de moltes coses i no s'ha mirat què s'ha de posar allí per poder regar. Això és molt fort. El sector agrari, què hem de posar? Perquè hi ha coses que no són viables posar-les, i ho sabem tots. No sabem el que necessitem i això no s'ha fet. No sabem si hem de posar fruiters, que sobre fruiter, no sabem de posar enciat, clar, han començat la casa per la taulada. El rec de suport, jo crec que el rec de suport jo soc de secar, ja ho podria regar. Però a partir del rec de suport, si anem a grans recs, l'aigua és massa cara per poder pagar tots els gastos, que és el que està passant. Molts pagesos estan tirant a fer. Per què? Perquè si no són a casa, per la taulada. No s'ha fet. Agricultura no ha dit, noi, què hem de posar aquestes hectàrees que tenim per poder pagar? Per poder ser autosuficients. Això no s'ha fet. Es pensa si hi ha un ocell, jo estic d'acord que els ocells hi han de ser, i sóc el primer de respectar. Però, home, poder primer, abans de fer una mega obra així, vine de salut, què hauríem de posar pel territori? La veritat, perquè estic canviant una producció, a veure, regar les oliveres, un riu de suport està bé, però si hem de canviar i hem de posar panics, doncs que estem molt d'aigua, jo crec que aquesta gent no està bé, és cansada pels pagesos, començant per aquí. De fet, pensant en un altre lloc. Hi ha grans empreses que estan comprant terres i sempre són, no són de la cepa sequera, sinó que són de la cepa gran dia a l'aigua, i clar, i s'ha canviat la valla, s'ha fet córrer amunt i avall, això ho deu saber. I llavors, interessos, ja veurem com s'acabarà. I llavors, clar, el pagès que queda en el final, doncs crec que som el 2% i estem amb el 30% de l'aigua mentida. El pagès no el casta i no se la veu l'aigua, però l'utilitzem perquè li tenim un bistec de la d'ella, que és que té 900 litros d'aigua, però tinc tots els pocs d'esperar el bistec. O un tio de poma es fem el 8 i l'aigua per casa, vull dir, clar, si diem que gastem aigua, doncs sí, som els que la, però no, la gastem, l'utilitzem.
Isabel?
No,
jo de fet
he
vist
que
ha parlat des de la llicència.
Però, a veure, ai, tu sí que seguim.
Una mica més alt.
No, i la que t'ho expliquem, ens va molt bé. Jo, la pregunta és, clar, aquí de fet ens trobem en un conflicte que tu mateix has explicat, doncs, que aquest és una reivindicació històrica, tan històrica, des de quan van reivindicar el segle XIX, esclar, ens arriba a final del segle XX, principi del XXI, passat 5 anys, no? Bueno, sí, només.
Clar, ens trobem en una situació d'un moment de la història del nostre país que era, evidentment, d'un món agrari, de necessitat d'una revolució agrària modernitzada, i ens arriba en un moment de crisi del sector agrari en un món modern, com és Europa i com és el món. Aquí tenim realment un problema complicat. Aquella infraestructura que estava pensada en un moment determinat hauria permès el desenvolupament de l'agricultura a casa nostra, ben segur, com a casa de les regadius, ha provocat, diria, que tot aquest territori no es pogués modernitat en el sentit desitjat, doncs, en moment sí que és un fet sobre un mapa productiu, però en canvi ha preservat, ha donat lloc a preservar un territori des d'un punt de vista natural, que ha propiciat, diguem, que hi hagi un determinat hàbitat d'unes aus, que la paciència dels pagesos i d'una certa espera d'un regadiu que no ha arribat, fa que sigui un paisatge cultural desitjat des d'un punt de vista de singularitat per les aus, per les hàbitats que s'hi volen. Llavors, per tant, amb aquests anys d'espera i de mantenir uns paisatges, els homes i les dones estan allà dalt del territori, fa que avui sigui imprescindible o importantíssim mantenir aquest paisatge, i per beneficis naturals i ambientals que això dona. Llavors, entra just en el moment en més crisi d'excedents alimentaris, entre cometes, perquè ara entenc què passa, però entra en el moment de més crisi de... I per tant, diríem, la comunitat, en aquest cas la Unió Europea, que entenc que també deu ser així, com una mica com ens passa per tot arreu, uns per aquí, els altres per allà, l'agricultura per aquí, i la part doncs, de medi ambient, natura per una altra, doncs, resulta que bé, doncs ens protegeixen aquest espai. No? Jo ara tota aquesta història que explica si els pagesos volen regar o no volen regar, segurament entre tu en el sentit de dir regar per què i en què, segurament doncs, però també hauríem de veure si regar les oliveres, com els ha passat a Jaén, és bo o és dolent, perquè després han de tenir allà 6 milions d'oliveres, que hem de veure si són necessaris aquests 6 milions d'oliveres, per tant, també poden canviar el paisatge, no? Perquè no es fan amb molta més densitat d'espai, perquè no es pot el de Jaén és algo també espectacular. Per tant, segurament que això hauria d'anar acompanyat d'aquest doncs, mapa agrari que deia ell, i bueno, què fem, i què interessa, però en un moment una incertesa extraordinàriament important. No? Jo, esclar, jo no sé, i tu vols explicar, dius, hi ha pagesos que volen regar i pagesos que no volen regar. Els pagesos, com jo crec, com tothom, no? Mira de molt que passi. I quan passi ja ho veurem, perquè després, quin és el problema? Si jo passo una carretera, el problema és, efectivament, veurem si la podré fer servir o no. Vale, ella explicava els teus costos d'utilització, que mira, doncs, que de passi un dia... O sigui, ja repeteix la història, perquè si veiem la història dels canals d'aquest país, per exemple, la sèquia lunar que tenim aquí a Girona, els pagesos, a finals del segle XIX, ja es van vendre els drets d'aigua i ara tots segueixen regant. Hi ha un decret en allà que vostè pot regar, vostè no pot regar, però tothom rega. Però bueno, una oportunitat en un moment determinat, mira, ens venem els drets. Per tant, clar, aquestes coses són, sempre són molt complexes, no? Però la meva pregunta, que és d'incertesa, no? És, s'ha pensat en això que ho has dit tu, no? Quins serien els conreus idonis per fer aquests, per exemple, aquests terrenys de suport? O que es pogués, d'alguna manera, ja no sé, una bestiesa, potser la dic molt grossa, perdonareu si la dic molt grossa, però és possible, diríem, com la paraula de segon, que poder fer com un calendari, és el nostre, o com calendaris anuals o bianuals, de zones que durant, jo que sé, 5 anys s'ha de fer forçosament cereal i que sigui com rotatiu. Ja sé que la Llosa és més complexa, però, per exemple, doncs, que tu poguessis diríem, redistribuir allò que tu menys determinades seguint, segurament que hi ha un problema de gestió important de com s'ha de gestionar això, no? I per tant hi ha d'haver una figura de gestió, però que es permetessin usos alternatius en moment determinat, sobretot de bases, no? I controlar segurament doncs, també els acords. No? Quina quantitat, diríem, de cultiu cerealístic es deu necessitar per mantenir viva les aus, perquè és aquest paisatge? Efectivament, ha de ser tot, el transformem, jo això no s'estic dins parlant des de la ignorància, no? Em temo que les preguntes que vaig fer que em semblava extremadament interessant. Potser no hi ha avui, diríem, allò que representa... Tothom s'ha passat al blat de moro? Bueno, no ho sé. Per tant, és possible plans de gestió de dir, bueno, què necessito per una certa negociació, però a llarg i a mig termini? No ho sé, no sé si ho veurà.
És que el que estàs parlant és bàsicament el debat que es tenia. És a dir, clar, estem, o sigui, sigui, un dels ingredients d'aquest conflicte o d'aquesta decisió de veure què fem és la incertesa. La incertesa en diversos camps i una és en el nivell tècnic de saber quina és la superfície mínima viable per mantenir una espècie d'au. Aquí hi ha debat intern científic, és a dir, ni els mateixos ornitòlegs es fiquen d'acord perquè no és una qüestió. Hi havia un ornitòleg que deia les matemàtiques serveixen per la física, no per la biologia. Aleshores, clar, en el sentit que hi havia coses que tu no pots... o sigui que hi ha un element d'incertesa que has d'assumir, o sigui que hi és. Aleshores, per què és tan difícil prendre decisions això? Perquè estem molt acostumats a dir, ah, dona'm tota la informació, no? I a partir d'aquí doncs, negociem, no? Ah, tal, tal, tal. Però què passa quan no hi ha tota la informació? O quan hi ha coses que no podem saber, fins que no, per exemple, es fa una prova pilot que et pugui donar unes dades o fins que es defineixin els agricultors que volen fer, això també és una incertesa, no? I pels mateixos agricultors, perquè el que tu dius, jo fins que no m'ho vegi, a veure quina any ets i a veure com estic jo, no et podré dir què farem. Doncs clar, estem prenent decisions amb com totes les variables movent-se o incertes. Aleshores, aquí ve part del debat i aquí ve part del problema del que tu deies. Una de les opcions seria, vale, però no tenim totes les dades i hem d'assumir aquesta incertesa, fem el que la Cristina en un moment deia, no? La gestió adaptativa, no? O una planificació adaptativa, o fem-ho progressivament a mesura que vagi quan avança la corda. Clar, aquí està l'element important de la gestió del conflicte, perquè aquí cal confiança. És a dir, per tu dir que jo no ho vull decidir ara, sinó ho vull anar decidint a llarg termini, vaig de fiar a l'altre. O haig de dir, sí, tots estem per lo mateix, doncs anem-ho fent mica en mica. Clar, tal com han anat les coses, jo moltes vegades sentia gent que em deia no, jo no estic molt d'acord amb això, però clar, com que no em fio molt, més val que ho tanquem així. Per exemple, el mateix ornitòleg et pot dir jo no estic d'acord amb que s'hagin de declarar zones mínimes de... això no funciona així, es fragmenta l'hàbitat i després les aus no és el mateix. Diu, però clar, com que jo no em fio, què faran els pagesos a fora d'aquests espais? Prefereixo que hi hagi uns espais i allà jo almenys tinc alguna cosa agafat, no? El mínim dolent. Clar, això són elements que són importants perquè, clar, tant, això que la gent ho vulgui tenir, hi ha uns plans de gestió que es van fer el 2010 que intenten recollir tot això, què s'ha de fer, si té per com, percentatges, si es poden anar com si diguéssim, el que tu dius de quan es fica rec, un dels les conseqüències és és la, el marc de plantació es redueix, no? ja s'intensifica, no? O sigui, sí. Hi havia moments del debat que es deia bueno, doncs parlem de quin grau d'intensificació podem o hauria estaria bé o no i com. Però clar, hi havia l'element de dir no, és que jo després, si no sé com controlar-te o com vigilar això, prefereixo que no tinguis aigua perquè així segur que no. Aleshores, totes aquestes qüestions clar, és que sembla que sigui una qüestió tècnica, però també hi ha tota aquesta qüestió social, no? De com resolem aquests aspectes més concrets. I respecte a això que deies, que efectivament no s'ha fet cap pla, no sé com dir-ne, no? De productiu de tota la zona, no s'ha fet, i de fet, jo vaig començar a treballar aquesta qüestió abans que hi hagués aquest conflicte i a mi el que m'interessava era tot el tema del regadiu del Segarra Garrigues. I al principi, clar, jo la impressió que tenia de tots els pagesos era queixes respecte a com s'havia fet aquest canal, que per ells no era un canal per ells. I hi havia que sí que eren els defensors, que són els que potser estan més a la comunitat de regants i han anat. Però què ha fet el conflicte? Com que s'ha posicionat d'aquesta manera, ha fet que molta gent que tenia dubtes reclamés l'aigua tant sí com sí per el que dèiem de la confiança, per si de cas. No? Aleshores, clar, ja entrem doncs, a perdre aquests matisos, no? o altres qüestions.
Sí, perquè al cap de Tarragona s'ha posat molt bé, que ho puc, que ho baixes, que ho crec, i quan ho tinc que fer, que ja has estat fins aquí dalt, se'ls deixen anar. No? I ja està. I amb el relleu us deia, doncs abans jove, vigileu el que feu perquè es podeu trobar la creu d'inversió a la finca, que si usareu el rec, que creu d'això, i quan estareu allí, estareu entrempats amb el banc que ha quedat a trobar. Vull dir, aigua sí, però una mica de coherència sí, perquè si no sabem el que hem de posar. Vull dir, els companys que estan arrencant arbres, fruiters, que no sabem on sí que hem de posar. I és diferent, poso blat de mal o poso blat? Mira, això en un any, o poso un ciam, i passo el pres i trinxo. Però és que quan poso les arbrades, has de mantenir el cultiu, o si no, te'n vas a nòvis. Vull dir, clar, si no tenim, el que passa que quan els aliments que juga a bossa, com ara es fa amb el moret, amb el panís, que fem biocombustible, i això sembla que tot sigui xauxa, però quan juguem les coses de menjar, les coses de menjar no s'hi juguen. I aquí hi ha unes empreses que els interessa i hi ha uns negocis muntats. No es fa fet d'anar al pagès, quan anem al de veure, jo voldria regar, voldria tindre un rec de suport. Però aquesta macroestructura no s'hauria d'anar al pagès.
Hi ha
dues
paraules demanades i
passaríem al descans. Primer de tot, felicitats pel treball. I a més, jo personalment he estat en part en aquest conflicte i conec part de la cuina d'això que explicaves, dels coses que no hem explicat. No? Jo crec que hi ha dues coses bàsiques. No? Aquí no és un debat d'activitat agrària, sinó d'infraestructura hidràulica. Jo crec que això és molt important. I aquí s'ha volgut barrejar o confrontar el sector agrari amb el sector ambiental, i jo crec que això és un error. És a dir, no hi ha una reflexió d'aquesta infraestructura, que ja ve dels anys 60-70, de la planificació heredada, i llavors el que convidava és fer, és a dir, passar uns quants quilòmetres més enllà del que ha passat als Monegros, tots sabent que quan es va introduir el rec era rec de suport, després aquell rec de suport va canviar i es va introduir el blat de moro, del blat de moro després més endavant va venir la ramaderia, i llavors ja l'última era aquell projecte de Las Vegas, diguem-ne. Jo ho dic com a seqüència del que succeeix o pot succeir en un territori a partir que l'aigua revaloritza el terreny. Llavors, probablement la infraestructura hidràulica, com d'altres tipus d'infraestructura, revaloritzen el terreny. I llavors les activitats sobre aquell terreny canvien. I això va lligat amb el que deia Montessell, si són espais naturals o no són espais naturals. Jo potser que són espais naturals, el que passa que hi ha activitat agrària. Perquè crec que hem de diferenciar que dins d'un espai natural hi ha activitats agràries, activitats forestals o altres tipus d'activitats. I per altra banda, què vol dir això? Que és important mantenir l'activitat. I sense el funcionament dels ecosistemes no es pot desenvolupar aquesta activitat. És a dir, si no hi ha tota una relació... És a dir, si no hi ha un ecosistema funcional, l'activitat agrària no és possible. I en funció de la qualitat dels ecosistemes tenim activitats agràries diferents. Per tant, jo crec que hi ha un element, diguem-ne, bàsic per poder diferenciar el debat. No? Després hi ha un altre element que abans l'altre dia la jornada ja es va comentar, no? És la gestió. No? A veure, el debat de la cepa s'ha posat fatal. I això també s'ha de dir. Per què? Perquè l'actitud del govern, perquè això ja ve herència del govern Pujol, aquesta herència la va tenir el tripartit i ara la continua el govern de Convergència, hi ha un element de la decisió del govern que ha de canviar, que és el xip de l'actitud. No es pot tenir animadversió als fenòmens o, en aquest cas, en els ecosistemes o en altres formes de vida. En tot cas, no hi pots estar-hi d'acord que tinguin el pes que hagin de tenir, però no pots tenir animadversió. I això està gestionat des de l'animadversió. I, per tant, què posa? Això ha generat més conflicte. Perquè una delimitació mal feta, incomplerta, tot això va anar succeint que la Unió Europea anés dictant doncs, tot aquest. Llavors, això es podria haver resolt en el seu moment. També recordar que el 2003 hi havia la proposta per part del govern de crear un parc natural a les Terres de Ponent com una resposta, perquè el gran problema que va haver-hi per part de la Unió Europea és que la resposta del govern no era convincent, era conjuntural, i això la Unió Europea ho detectava constantment. I li deia, escolti, jo no vull que em vagi portant aquí un pudre i em vagi retrant. Escolti, jo el que vull és que vostè faci una proposta coherent amb la gestió. Aquí es parlava d'agafar zones de l'Aragó, de la Franja, per tal de fer de tenir una visió més global del conjunt tant de la dieta agrària com la protecció dels espais naturals. Llavors, aquí sempre s'ha anat a remolc. I tant és així que quan el conseller Pelegrí va començar a dir que modificarien la cepa, és a dir, que anirien entrant a la modificació, fixeu-vos que ja no ha parlat més, perquè va haver rebre un advertiment de la Unió Europea de dir, escolti, el tema no està tancat, si vostès en aquests moments reconsideren una altra vegada el projecte, això tornem a obrir el debat i per tant això no se solucionarà. Per tant, ha estat una fase de silenci. Però el que és cert és que l'activitat agrària, en definitiva aquí, és l'excusa i l'activitat ambiental per dir-ho manera, és el complementari. No? Però el debat de fons és que com a país ens hem gastat d'entrada més de 1.000 milions d'euros en una infraestructura que poc servei farà l'activitat agrària. Ja no entraríem més en tot el tema de l'estructura agrària d'aquesta zona, de les grans finques, de les petites finques, del que realment s'està ajudant, etcètera, etcètera, que això ja seria un altre debat. Però ho lligo també amb el tema de la planificació, que és molt important que tenim ecosistemes, però alhora també els hem de definir aquells que tenen des del punt de vista agrari un valor a conservar, perquè aquest ús a nosaltres ens és interessant. Per tant, aquí la compatibilitat entre els usos, jo no els trobo substancialment diferents. És a dir, l'ús agrari i l'ús de la conservació dels ecosistemes, jo en aquests moments, i més ara, quan la Unió Europea en els darrers anys ha prohibit un número important de biocides i per tant anem a una agricultura menys impactant, deixant de banda temes d'agricultura ecològica, producció integrada, etc. La pròpia Unió Europea està reduint d'una forma dràstica alguns tipus de productes. Per tant, aquí hi ha una simbiosi que històricament i tradicionalment ha estat, per tant això és compatible. I per tant, jo crec que el sector agrari no li surt a compte enfrontar-se amb el sector ambiental. Perquè en les perspectives dels propers anys són sectors els dos que tenen en simbiosi i són estratègics. I apunto ja una cosa perquè després no podré dir-la, i el cas jo creia, després comentarà, suposo, amb el tema de Pals, no? De la zona del Baix Ter. No? És a dir, l'error està rebent una ajuda en base a que allò és un espai Ramsar. Els aiguamolls de la zona del Baix Ter no són Ramsar, ho són els aiguamolls de l'Alt Empordà. Llavors, compte que el fet d'aquesta oposició frontal a les qüestions ambientals a la llarga, el que això implica és perdre oportunitats per tenir una activitat agrària que alhora també hi rebi el suport del conjunt de la societat a través de les diferents línies d'ajudes. Per tant, jo crec que el sector agrari i el sector ambiental no cal fugir d'aquesta confrontació i que en el fons l'aliança és molt més forta, perquè el verdaderament conflicte és la transformació d'aquell sol agrícola en sol urbà o perurbà, i sobretot les inversions multimilionàries aprofitant la justificació de temes suposadament pel bé de l'agricultura, quan en el fons no són tals. No? Per tant, jo crec que és un tema molt interessant d'estudiar, però allò resumit en dues coses, jo crec que aquí és un tema d'infraestructura hidràulica i del futur ús que pugui tenir aquesta aigua i qui tingui els drets d'aquesta aigua. I l'altre és un debat, de confrontació ambiental i agrari, que jo crec que és, no està. No? Llavors, com a anècdota, tot això del reg de suport, de fet, es proposaven propostes de rotació entre finques, perquè no tots els països es veiessin perjudicats a l'hora de dir, jo aquest any puc regar, l'altre no. Però també és cert que algunes d'aquestes espècies no fa falta que hi hagi reg de suport o no. En funció de l'any, si ha plogut molt o no, si hi ha molta vegetació, per tant hi ha hagut més producció de biomassa, doncs a vegades la reproducció d'aquestes espècies era molt menor, no? I això és canviant, no? I per tant, intentar parametritzar tot això i prendre decisions en funció d'això, és com tu molt bé deies, és que això és ciència-ficció, no? I llavors el que sí que és important és pràctiques, que en definitiva saps que allò, perquè en el fons és la colònia europea, demanava, no? És a dir, una actitud positiva per resoldre una demanda. Que amb això també, i ho dic per altres projectes que vagin sobre les taules, no? A la Unió Europea també hi ha un altre discurs de dir, escolta, nosaltres hem donat molts diners a Espanya, en fons de cohesió. Nosaltres com a Unió Europea també el que volem és conservar una certa biodiversitat, però també els elements, de dir, a veure, què menys, que amb els milers i milers d'euros que hem invertit, no feu aquesta contraprestació que la fan molts països de conservar probablement un dels hàbitats més interessants de frontera entre l'Àfrica i Europa, no? I ja està, no dic res més. Però vull dir que això també tinguem-ho com a compensació, Si ens donen diners per fer infraestructures, però també hem de fer un esforç en protegir el territori.
Tenim l'última paraula i faríem un descans.
Senyor Neva, aquest senyor, en certa manera, m'ha deixat cada una de les coses. Sí, jo com a pagès, aquesta discussió de l'aigua és un tema que es va entrar a les orelles. Recordem que de memòria un comentari de Manuel Serra, que fa un altre pati de Girona, que muntava a l'aigua que s'ha bastant. Un debat aquest ens va dir la falda de la Fontenc, que va dir que mentre discutim els perinesos ecologistes han intercisat tota l'aigua. I ja es passarà a Lleida. Mentre els ecologistes estan a les cepes, els pagesos, en aquest moment volien regar, ara mentre sé la ciutat de Barcelona molt necessitada amb l'aigua, per tant les infraestructures pot ser que aquesta aigua vagi a l'altre lloc, no pas per dit això, com que he passat per diverses administracions i parts naturals, també ens ho han deixat d'estar en el terreny, perquè ja sóc deixat de població. Jo penso que les futures generacions potser es posaran d'acord. La nostra generació és molt difícil, perquè la part conservacionista ha sigut, en certa manera, molt agradable dels seus principis, en el sens que hem parlat dels aigualons, els olímpics, els conec molt bé, i també soc un membre de pagesos i pagès, conec molt els pagesos grans de que tot el que sigui un ocell, també serveix per fer-ho. Futures generacions possiblement es posaran d'acord i veuran com ara, per exemple, el nou projecte de PDL que ens ha demanat aquest país ha deixat un 30% de desenvolupament rural, doncs ja parla dels ecosistemes, ja parla tot això, i per tant, si no ens posem d'acord, malament, es fa molt malament. El projecte de Rialto es va fer en el seu moment per fer una gran infraestructura, doncs molt bona gran i doncs productius, que de produir, es havia de fer fruit, es havia de matar l'oro, que ara ens ho feia, perquè tenim moltes inversions nosaltres encara tenim un record en aquests moments. Mentre veia molts veïns que primer a nivell públic de l'Oca Europea doncs anava fent les seves estructures, aquí a casa nostra encara es discutia si serà regada o no serà regada. Sobre el productiu que els pagesos ara no volen regar, és normal. La població activa gran en aquest moment hi hauria sigut el 30%, i ara és un dos. Quan el pagès té a la vora dels 65 anys, diu jo tinc que pagar una infraestructura de reg quan el meu fill està en la segona edició. Si la pago, a l'hora que l'hagi de llogar aquestes cares, no m'ho sortirà a compte la inversió. Per tant, hem de canviar un xip. Que abans es feia un projecte d'infraestructures pensant en aquell moment, i ara, després de la globalització i del mercat de cereals, del mercat de les fruites, està totalment desfassat. Però jo penso que en aquest moment tot passa. Primer, per l'entesa, el sector productiu, els pocs que creen, per les empreses, i la gent que raona, gent que raona en temes mediambientals. Primera, perquè no trobarem ni un duro a l'Europa si no es posem d'acord. Segona, i jo també estic molt gent agrada, per exemple, la zona del Montgrí, el 100% de la producció de fruita està en producció integrada, que havíem vist mai tants o sense mare. Jo de les coses les podem dir, però mai tants tenim de garces d'estalents de tota mena o sense mare, perquè fan per agricultura responsable. Perquè no pensem en molta gent, doncs, són regimistes, pensa que l'agricultura encara és a base de llunetes i pesticides que es fan molt més, com això no és veritat. Però hi ha moltes zones de regió que l'agricultura ecològica també va molt bé. La producció integrada, doncs, intentem fer les coses responsablement. Tenim el seu premi, perquè amb els nostres certificats el prenem millor, podem vendre als mercats europeus. Per tant, la cosa ha canviat. El que ens trobem a acceptar, i no podem assecar la feina, és el que ara ho surt, però no l'hem de més terra i no l'hem de fer això. I ja s'ha.
Una cosa, deixem aquí. Moltes gràcies per la teva intervenció. Moltes gràcies. Faríem 20 minuts de descans i tornaríem a començar un quart. Un quart d'hora.